Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, el matí d'aquest divendres continua avançant, arribem ja al migdia, i el protagonisme ara és, com sempre, aquesta hora per a l'actualitat social i religiosa. Continuen les crides constants a la pau, a Ucraïna i arreu del món, des de l'Església Catòlica i des d'altres creences. En el càntic de les laudes d'avui, el profeta Jeremies aterra en la trista realitat de les guerres que patim i rebutgem també ara. Us reproduïm molt breument un petit fragment d'aquesta invocació tan antiga i tan actual alhora. Diu, si surto al camp, veig les víctimes de l'espasa. Si entro a la ciutat, veig les víctimes de la fam. Fins i tot els profetes i els sacerdots van errants, sense esma, pel país. Esperàvem la pau i som infeliços. Esperàvem remei i tots són alarmes. Frase aquesta del capítol 14 de Jeremies. Així us traslladem avui la crida de l'Església, des de la seva pregària diària, a la pau, a Ucraïna i arreu del món. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, també avui amb la veu del Pau Massip i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Precisament el papa ha visitat avui l'ambaixada russa al Vaticà, on s'ha reunit amb l'ambaixador Alexander Avdeev, per mostrar el seu dolor i expressar les propostes de pau davant d'aquest conflicte entre aquest país i Ucraïna. A més, la Santa Seu ha comunicat, d'altra banda, que el pontífex continua tenint un dolor agut al genoll, cosa que l'impedirà ser finalment diumenge a Florència i no presidirà tampoc, segons la Santa Seu, les celebracions de dimecres vinent, dimecres de Cendra. A més, us explicarem que viure la fe a l'escola i tant que és possible és el títol d'una trobada que es farà a través d'un webinar dimarts a les 7 de la tarda amb inscripcions obertes des de l'Escola Cristiana i des del seu programa Família Escola Acció Compartida. A més, l'Escolania de Montserrat afronta, segons ha anunciat avui, la segona part del curs amb moltes peticions de concerts i la previsió d'una gira per Alemanya ja concretada. A més, el monestir ha anunciat que diumenge 6 de març la setmana vinent tindrà lloc una nova jornada de portes obertes que tornarà a ser presencial. Aquests i altres temes, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa ha visitat aquest matí l'ambaixada russa al Vaticà, situada ben a prop de la plaça de Sant Pere, a la Via della Conciliazione, on s'ha reunit amb l'ambaixador Alexander Avdeev per mostrar el seu dolor i expressar les seves propostes de pau davant d'aquest conflicte entre aquest país, el més gran en extensió del món, i Ucraïna, desfermat, com sabeu, després de l'atac a gran escala de Moscou a partir d'ahir dijous de matinada. El secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, reiterava ja ahir la crida urgent a la bona voluntat i a l'acció política que ens alliberi, va dir, dels horrors de la guerra. Només unes hores després de l'inici de la intervenció militar, el cardenal Parolin va ratificar la crida ja expressada dimecres pel papa en nom del mateix pontífex. El número 2 del Sant Pare, en definitiva, va expressar l'esperança, això sí, en un gir a la terrible situació actual.
Questo appello acquista una drammatica urgenza.
Aquesta crida agafa una dramàtica urgència després de l'inici de les operacions militars russes en territori ucraïnès. Els tràgics escenaris que tots ens temíem, malauradament, s'estan fent realitat. Però hi ha temps encara per a la bona voluntat, hi ha encara espai per a la negociació, encara hi ha lloc per a l'exercici d'una saviesa que impedeixi la prevalença dels interessos d'una part, tuteli les legítimes aspiracions de cadascú i alliberi el món de la bogeria i dels horrors de la guerra.
E risparmi il mondo dalla follia e dagli orrori della guerra.
El secretari d'Estat de la Santa Seu va apel·lar, a més, a la sensibilitat i la humanitat dels qui poden decidir que s'aturi el conflicte armat des de la confiança dels cristians.
Noi credenti,
nosaltres, els creients, no perdem l'esperança en un bri de consciència en els qui tenen a les seves mans el futur del món.
E continuiamo a pregare, digiunar,
i continuem pregant i dejunant. Ho farem el proper dimecres de Cendra per la pau a Ucraïna i arreu del món.
En el mundo intero.
Mentrestant, recordem que el president de la Comissió de les Conferències Episcopals de la Comunitat Europea, la COMESE, el cardenal Jean-Claude Hollerich, es mostrava també ahir molt preocupat davant de l'atac rus a Ucraïna. El purpurat va lamentar que la pau al continent europeu i més enllà està greument amenaçada. Per la seva banda, Guintaras Grusas, president del Consell de les Conferències Episcopals Europees, feia una crida igualment a la pau en un comunicat en què condemnava enèrgicament els darrers esdeveniments a Ucraïna. Guintaras Grusas demana actuar plegats tots i amb determinació per aturar l'agressió i fer tot el possible per protegir la població innocent. I d'altra banda, com dèiem en titulars, la Santa Seu ha comunicat avui que el pontífex segueix tenint un dolor agut al genoll, per la qual cosa el metge li aconsella més temps de repòs. No viatjarà finalment, per tant, aquest diumenge a Florència, on estava previst que clausurés la trobada internacional de bisbes i alcaldes de la Mediterrània que es fa des d'aquest dimecres passat. No presidirà tampoc, dimecres vinent, les celebracions de l'inici de la Quaresma, del dimecres de Cendra. I completem l'actualitat del Papa explicant-vos que la Santa Seu ha fet públic avui mateix el programa oficial del 36è viatge apostòlic internacional que Francesc farà a Malta del 2 al 3 d'abril. La visita a l'illa mediterrània inclou una estada a la Gruta de Sant Pau, sota la basílica dedicada a l'apòstol Arrabat, en record del seu naufragi. Moments de pregària i una trobada amb refugiats presents a Malta completaran un intens cap de setmana en què el Sant Pare presidirà l'Eucaristia el diumenge 3 d'abril a 1:15 del matí a Floriana, on després resarà l'Àngelus.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2. Viure la fe a l'escola? I tant que és possible. Aquest és el títol d'una trobada que es farà a través d'un webinar dimarts vinent a les 7 de la tarda amb les inscripcions ja obertes en el web escolacristiana.org. Aquesta iniciativa del programa Família Escola Acció Compartida de la mateixa Fundació dona opció a les escoles perquè fomentin eines per viure la fe. Juanjo Fernández Sola, conferenciant i escriptor vinculat des de fa anys a l'Escola Cristiana de Catalunya, ha explicat a Ràdio Estel que la proposta, inclosa en el butlletí 107 de la revista de la FEAC, Família Escola Acció Compartida, s'emmarca en una identitat pròpia d'aquests centres educatius, sempre oberts a la diversitat.
El ser escola cristiana, de vegades, per alguns, sembla que hagi de dir que has de ser cristià o que t'has de convertir o que ho has de ser per ensenyar. És una idea que corre por ahí. De vegades, al contrari, des de les escoles sembla que hi hagi com por, com un amagar la identitat de l'escola cristiana, i és una llàstima, perquè el que proposem és un projecte joiós, és un projecte d'acollida, és un projecte de vida, i val molt la pena que posem les eines perquè hi hagi la possibilitat de viure aquesta fe, que al cap i a la fi és un do de Déu.
El webinar gratuït es pot seguir amb inscripció prèvia entrant en el web escolacristiana.org. Com dèiem, la convocatòria és per a dimarts a les 7 de la tarda. Serà sobretot expositiu i amb una breu estona final per formular preguntes o dubtes, segons ha explicat Juanjo Fernández.
La meva idea és fer tot un seguit d'algunes reflexions i, sobretot, tot un seguit de propostes en la línia de facilitar la pregària a l'escola. Perquè, si no, ens trobem que, de vegades, si diem no, és molt important la interioritat, el mindfulness, i a tot això tothom estaria d'acord. En canvi, quan dius, home, doncs a la pregària hi treballem, la concentració, la contemplació, el silenci, el respecte, l'empatia, dius, ah, bueno, sí, clar, però pregària. Doncs hi ha moltes possibilitats per fer aquesta pregària, per proposar-la. El que no podem deixar de fer és mostrar el camí, perquè si no deixem els nostres alumnes al marge.
Juanjo Fernández Sola, també pare de família, ha destacat que la resposta a la manera de viure la fe a l'escola es troben instruments innovadors, com ara, i ho va posar com a exemple, el Preg IKEA, la pregària del cartronet, o pregar a partir del currículum. També us expliquem a aquesta hora que l'Escolania de Montserrat afronta la segona part d'aquest curs amb moltes peticions de concerts i la previsió d'una gira per Alemanya ja concretada. A més, segons informa avui l'Abadia Montserratina, del 18 al 20 de juny, el grup infantil participarà en un festival d'Escolanies a Nuremberg i el 2 i el 3 de juliol cantarà al Festival Grec de Barcelona, en un concert en què es combinarà música i dansa amb el ballarí Israel Galván. A Catalunya, l'Escolania té previst oferir concerts a Manresa el 25 de març, al Port de Barcelona a bord d'un creuer el 29 d'abril i a Calaf, a la comarca de l'Anoia, el 20 de maig. També a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, el 27 de maig, en aquest cas un concert benèfic per la Fundació de l'Hospital del Nen Déu de Barcelona amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, i finalment el nou Hospital del Càncer Infantil de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat el 16 de juny. D'altra banda, el mateix monestir ha anunciat que el diumenge 6 de març, diumenge de la setmana vinent, tindrà lloc una nova jornada de portes obertes de l'Escolania adreçada a les famílies que vulguin inscriure els seus fills, i tornarà a ser presencial.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
4 minuts i mig i seran ja les dues. L'estel de la Torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada Família es torna a encendre cada dia al vespre, concretament ja des d'ahir a la nit, després de completar-se la negociació entre l'arcabisbat i el temple i l'Ajuntament i acordar-se la nova il·luminació del temple. L'estel inaugurat el 8 de desembre passat, i érem nosaltres en directe, si ho recordeu, torna a brillar ja sobre Barcelona. El director general de la Fundació de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ho explicava ahir en una entrevista al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Esperem que avui, doncs, aquesta nit, tots els barcelonins puguem tornar a veure encesa l'estel de la Torre de Maria. Doncs encendre la Torre de Maria cada dia amb l'horari de les façanes de naixement i les façanes de passió.
L'estel, que disposava fins ara només de permís per il·luminar-se des de la seva inauguració fins al 9 de gener passat, ara es podrà veure il·luminat cada dia d'acord amb l'establiment de condicions d'il·luminació ornamental que tenen a la normativa vigent a la ciutat. Com la façana del naixement i la façana de la passió, la il·luminació de l'estel variarà en funció dels mesos de l'any. Per exemple, els horaris són ara, al febrer, de 7 a 11 de la nit i des de 7:45 i també fins a les 11 al mes de març. Joana Alarcón, responsable de didàctica i difusió del Museu Diocesà de Barcelona, va oferir ahir des del programa Camins de Ràdio Estel diversos detalls sobre la història i les activitats que desenvolupa aquest punt cultural i religiós situat a la Pia Almoina, al costat de la catedral. Alarcón va assegurar, en aquesta entrevista amb Rafa Sanahuja, que la llarga història del Museu Diocesà de Barcelona ha estat una constant adaptació als canvis.
Objectes des de l'època romana, des que hi va haver el primer bisbe a Barcelona fins avui. O sigui que és molt interessant i crec que és molt enriquidor per a qui vulgui visitar-lo. Hem estat fent reflexionant, perquè ara ja feia temps que hi havia una exposició que es deia Passejant amb Gaudí, i bueno, com ja feia anys que estava i volíem repensar el museu també a partir del pla pastoral, que es titula Sortim, doncs vam pensar, bueno, doncs potser una de les coses importants en aquell moment vam pensar que era estrenyar una mica els llaços amb el territori, perquè de fet és el que deia abans, som un museu de territori, tot el que tenim és del nostre territori, i això d'una banda, amb la voluntat de que el museu fos, sigui, perquè volem que així sigui, continuï sent com una finestra al patrimoni de tota la diòcesi.
Joan Alarcón també va destacar algunes mostres del Museu Diocesà de Barcelona, entre elles la de Santa Eulàlia, la ben parlada, i també una extensa col·lecció d'obres d'art d'esglésies de l'arxidiòcesi. Encara entre mostres temporals destaca Viatge a l'Orient, que estarà exposada fins al 22 de maig. Recordem, per acabar, que no ens cansem de fer el bé és la frase principal del missatge del Papa per a la Quaresma, que s'ha fet públic aquesta setmana. El podeu trobar a Vatican News i també en català a tarraconense.cat. Fins aquí l'actualitat aquest migdia sense distància. Us deixem amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot el seu equip. Més actualitat social i religiosa, 7:45. Us esperem. Fins després.
Llibertat religiosa, dret en retrocés. En aquest número de Catalunya Cristiana coneixem les línies generals de l'informe sobre la llibertat religiosa al món 2021, elaborat per la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada. Aquest informe constata que la llibertat religiosa cada vegada recula més i que el grup religiós més perseguit, amb diferència, el configuren els cristians. El president d'Ajuda a l'Església Necessitada, Javier Menéndez Ros, defineix què és el dret a la llibertat religiosa.
Entendemos por libertad religiosa el derecho a tener, a mantener o a cambiar de creencia espiritual. Muy importante lo de cambiar de creencia espiritual, porque este es uno de los derechos que sistemáticamente es violado en muchos países. Pudiendo ser esta libertad expresada de forma sin ningún problema, tanto en privado como en público, sin forzar la conciencia de la persona y sin que le suponga ningún tipo de discriminación.